migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estava escoltant a la Pilar quan estava parlant del que cobren les companyies aèries i deia que faltava que ens cobressin per anar al bany, al vol. Mireu, a Renfe no et deixen entrar. Els banys dels trens de Rodalies estan tancats. Els de llarga distància no et cobren, però perquè no poden. I si vas a estacions com les de Sants, et trobaràs que sí que et cobren. És un què. A l'aeroport encara no, però perquè depèn d'Aena, no depèn d'una companyia privada. Però tot arribarà, tot arribarà. I els turistes estaran superencantats de tot això, perquè igual no ho troben estrany. Nosaltres sí, però els turistes segurament ho troben bé. Parlem de turisme i parlem de xifres. Barcelona rep l'any 12 milions de turistes, aproximadament, al llarg de tot l'any. La concentració principal serà a partir d'ara, a partir dels mesos d'estiu, ja la cosa es massifica. Aquest any, a més, a tot això, durant aquests mesos i fins l'octubre, doncs haurem d'afegir pràcticament 3 milions de turistes més per motiu de la Copa Amèrica. El perfil del turista de la Copa Amèrica és un perfil alt, és un perfil de turista d'alt poder adquisitiu i que tot apunta a que es deixarà bons calerons a la ciutat. Bé, dit això, que si passegeu per Barcelona, sobretot pel centre, us adonareu que hi ha una sensació de gentada important i de massificació, i és una de les grans queixes, però alhora també és un motor econòmic. Llavors, quin problema tenim? Segurament, i a priori, hem de reduir els turistes. No ho sé si seria una bona idea. Però, i la gestió? Igual és que no està ben gestionat. Igual és que es mor d'èxit perquè hi ha una manca de bona gestió. Bé, sempre quan hi ha coses així, que hi ha queixes veïnals, que s'entén perfectament i tenim aquests tipus de problemes, com fa dos dies estàvem parlant del turó, de les bateries del búnquer del turó, precisament dels antiaeris, allà teníem un bon cacau muntat amb els turistes, van posar valles i tota la pesca. Però quan parlem de tot això, d'aquesta gestió, hem de buscar un culpable, en aquest cas. I sembla que el turista que li ha tocat des de fa un temps és el turista de creuer. El turista de creuer o creueristes, que molts, uns estan de pas, o d'altres que venen d'altres països i fan vol, fan una o dues nits a Barcelona per embarcar-se, amb un creuer que té com a base Barcelona, o turistes que venen a passar un dia, fan una escala, marxen... Però això quin percentatge és? Realment, eliminar els creueristes milloraria la qualitat, la petjada ecològica, per dir-ho d'alguna manera, i milloraria la sensació de massificació? Mireu, sincerament, i podeu no estar d'acord, jo crec que no, el percentatge no és tan alt com per això, però si deixen una bona pasta, si deixen uns bons diners, de seguida en parlarem de tot això. Hi ha un acord del Port de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona fins al 2018 per aquests creuers. Però com d'important és la indústria dels creuers per a la ciutat de Barcelona? D'això en parlem ara, perquè estem parlant d'un sector que darrerament, quan el veus, s'està demonitzant d'una manera que a mi no m'acaba d'entrar de massa. Vull dir que aquí hi ha... No veig gaire coherent, en tot cas, eh? Iker Vegas, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, com és d'important aquesta indústria? Fes 5 cèntims.
Doncs la indústria dels creuers és clau per al sector turístic de Barcelona i és una activitat molt important per a l'estabilitat econòmica de la ciutat. A més, contribueix a l'augment de les connexions internacionals amb l'aeroport. Es tracta d'una indústria que genera actualment 1.083 milions d'euros i aporta més de 500 milions al PIB de Catalunya. Així mateix, genera aproximadament 9.000 llocs de treball i només un 60% pertanyen al sector turístic.
O sigui, estem parlant d'una situació que deixa molts diners a la ciutat de Barcelona i de rebot a Catalunya, perquè Barcelona serà un epicentre turístic importantíssim, el més important de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, turistes de la Costa Brava que venen, de la Costa Daurada, d'interior... Estem parlant d'un moviment i d'una indústria importantíssima. Per això deia limitació, doncs no sé, igual gestió. I, clar, jo estava comentant que darrerament és un sector molt demonitzat. Allò de, turista de creuer, si és que són els pitjors de tots. I per què ha estat objecte de debat en els darrers temps tot això?
Doncs és un debat que ja porta anys sobre la taula, concretament des del 2018, quan l'exalcaldessa Ada Colau va signar un conveni amb el Port de Barcelona, el qual permetia la creació de fins a 7 terminals amb capacitat per acollir fins a 7 creuers a la vegada al moll adossat. Ara mateix hi ha 5 terminals ja en funcionament i dues empreses de creuers estan construint les seves. A dia d'avui, el debat ha tornat a reviure perquè l'alcalde Collboni ha exposat la possibilitat d'eliminar algunes d'aquestes terminals en el futur. Assegura que des del conveni signat s'han rebut fins a 1 milió més de creueristes i s'està arribant a un límit pel que s'ha de limitar l'arribada de creuers. Des del port es afirmen en l'acord del 2018, de la Colau, i amb una terminal en construcció i l'altra licitada, s'entén que qualsevol operació que tingui com a objectiu prohibir o eliminar una d'elles haurà d'anar lligada amb algun tipus de compensació.
D'acord, fent 5 cèntims, hi ha un acord que es va signar amb l'anterior alcaldessa, amb la Colau, amb la senyora Colau, i fins que és vàlid, que es va signar el 2018 en aquest cas, no? Però ara hi ha com una mena de maniobra per intentar eliminar una terminal, etcètera, etcètera. Estem parlant d'un milió de turistes, no? En aquest cas, deies? Un milió de turistes. Aquest any, si sobre el paper, les previsions són de 15 milions de turistes. 15 milions de turistes a Barcelona, en tot l'any, concentrats en l'estiu, 15 milions. Traiem un. Ens queden 14. No sé si... No, és una cosa que a mi sembla que... Segurament hi ha raons, La petjada ecològica dels vaixells... Bé, en aquest cas, si posem petjada ecològica, possiblement hauríem de parlar també de la petjada ecològica dels avions de l'Aeroport Internacional del Prat, que això seria una altra cosa. Bé... Anava a fer un comentari, que millor em callo, perquè és que se m'escalfa la boca, perquè anava a dir, després el que contamina és el teu cotxe. Bé, quan parlem d'això, precisament, de petjada ecològica, Iker, quina posició es troben les plataformes ecologistes? Què diuen de tot això?
Doncs per a les plataformes ecologistes com Stop Creuers o Saruport, la retribució que s'hauria de pagar per a la finalització de les concessions és reduïda. I aleshores, des de la plataforma, critiquen que el nombre de creueristes arribarà fins a uns milions, fins a 4,5 milions, concretament, i és una xifra inassumible per a la ciutat. La proposta que fan és paralitzar per complet l'ampliació de l'aeroport del Prat i tacar fins a 3 terminals del port. El tancament d'aquestes 3 terminals reduiria fins a un 50% el tràfic de creueristes actuals, que són 3,5 milions. Així mateix, també alerten del rècord d'emissions de CO2 que hi haurà en el cas que no es freni la situació.
Insisteixo que no dic que les ecologistes no puguin tenir tota la raó del món, però és un problema de molts visitants o és un problema de manca de gestió de tots aquests visitants, de saber controlar la situació. Tengo un Ferrari, però no sé darle ni frenar. Bé, en parlem de tot això i fem les preguntes sobre aquest impacte econòmic dels creueristes. Tenim el telèfon a una persona que ens ho explicarà molt bé, a més, No és que l'Iker no l'hagi fet molt bé, però ella està al rovell de l'ou. Es diu Maria del Mar Pérez, és la senyora Maria del Mar Pérez, que és responsable de creuers del Port de Barcelona. Maria del Mar, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns i benvinguda al programa. Bé, començo a saco amb la pregunta clara de xifres, no? Quin impacte aproximat poden tenir els creuers a Barcelona?
Doncs mira, precisament tenim un estudi fet per la Universitat de Barcelona en l'any 2014, o sigui que es va actualitzar l'any 2016 i que per tant hem de tornar a actualitzar ara mateix perquè serà segur que els números hauran canviat, però et puc dir que en aquell moment la facturació anual a Catalunya era de més de 1.000 milions d'euros.
Carai.
Amb una contribució de 3,0 milions de cada dia, diguem-ne, a Catalunya. Després, una altra cosa important que hauríem de remarcar a part d'aquestes xifres és la possibilitat que ofereixen els passatgers que volen i venen a agafar el creuer a Barcelona.
Sí.
És una massa crítica que permet crear línies directes aèries entre altres continents i la ciutat de Barcelona, que crec que això també és un motor importantíssim, no?, de desenvolupament.
A mi, Maria del Mar, hi ha una cosa que jo estava explicant abans que em sembla una mica estrany, no? No acabo d'entendre aquesta demonització que hi ha del turisme de creuers. Per què està tan fixat administracions també sobre aquest tipus de turisme?
Uh-huh. Pues la paraula m'agrada molt, la paraula demonització, perquè realment has comentat el número de turistes que hi ha a Barcelona. Hem de recordar que l'any passat van venir a Barcelona uns 3,5 milions de passatgers de creuers, que en realitat en serien menys perquè els que són d'embarcament i desembarcament es compten dos cops. Que això és una cosa que molta gent no sap. Llavors, crec que és un detall força important. Per tant, els creueristes són un mínim percentatge dels turistes que venen a Barcelona. Jo crec que precisament el fet de que sigui un turisme tan predictible, per què? Perquè nosaltres, al Port de Barcelona, amb un any i mig d'abans, sabem quants vaixells tindrem, quantes escales i aproximadament el número de passatgers per un tema de política d'atracament que ho fem així. Per tant, crec que és molt visible, òbviament, un vaixell de creuer gran és molt, molt visible per la ciutadania i és un turisme que es pot preveure fàcilment. Per tant, entenc que diguem-ne que seria és més fàcil, diguem-ne, d'atacar a l'hora de fer aquestes acusacions i tal quan es tracta de turisme. Altres mitjans, clar, no es pot preveure, no? Ja si entenc. Parlem d'avions, de cotxes, d'autobusos, no ho podem saber.
De fet, el port té un conveni vigent, m'encoratges si m'equivoco, que es va firmar amb l'antiga alcaldessa Colau, sí, l'any 2018, que encara està vigent tot això, no?
Sí, senyor, absolutament.
I encara penso que hi ha dos terminals que encara no estan operatives, però ara el consistori vol eliminar una. Jo, de debò, se m'escapa una mica tot això, perquè què és un problema de contaminació dels vaixells? És un problema perquè, clar, per número de turistes tampoc seria una cosa bèstia, no? I per números econòmics, ostres, sempre és bo que deixin diners a Catalunya, a Barcelona, sí, no? En aquest cas, com està el futur d'aquestes terminals?
Bé, doncs ara mateix comptem efectivament està vigent aquest acord al que es va arribar amb el govern de la senyora Colau. El port està complint escrupolosament tots els punts dels que es van tractar allà. I és cert que en aquell mateix conveni ja hi havia una limitació, que era la foto final de com quedaran les terminals, seran 7. I només 7 les que hi seran, a més, totes agrupades al moll adossat, per tant, més lluny de la ciutat. El tema és que està en voga un altre cop parlar de limitacions, quan ja li dic que ja la limitació està feta. En tot cas, nosaltres des del port el que tenim molt clar és que el que s'ha de fer és gestionar, a no limitar, donat que, com bé dius, doncs és un turisme molt interessant per la ciutat, a nivell econòmic. Entenc. I també de qualitat. Ara mateix s'estan construint dues terminals, una és la de MSC, que serà d'aquesta marca, i l'altra és la de Royal Caribbean, seran dues terminals privades.
No, són coses que, bé, en principi, i el sentit comú em diu, que és, i a més agafo aquesta paraula que has dit, gestió, no? Que no és una qüestió de no limitar, sinó gestionar bé per no morir d'èxit, perquè això seria un què, no morir d'èxit i que les coses no se'n vagin de mare, però bé gestionat penso que pot ser tota una riquesa, no? Pel port, per la ciutat, per tots, en principi, no?
Bé, jo estic convençuda que sí. Es tracta de gestionar-ho bé. Són uns fluxos que es poden moure, precisament per això que dèiem, perquè ja els tenim previstos des de molt temps enrere. Es poden aplicar solucions, es poden buscar maneres de fer, i jo crec que això sempre és molt més positiu que prohibir o limitar.
Doncs, Maria del Mar Pérez, responsable de creuers del Port de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, per tots els detalls que ens has explicat i respondre les preguntes que t'hem fet. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs aquesta seria la situació. Fem reflexió. És cert, si Barcelona, quan tu passeges per la Rambla, passeges per tota la ciutat, veus una saturació important, que jo entenc que els veïns han d'estar fins al gorro de tot això. I és cert, i és cert, sobretot quan tenim turistes que fan soroll, que veu... Això seria un problema. Però tenim les dues cares de la moneda. Els diners que es deixa el turista de qualitat, el turista de qualitat que els de Carreuers podem parlar que és un grau mig, que sí que es deixa diners a Barcelona, per nocte a Barcelona, i a partir d'aquí què fem? Doncs segurament, Iker, és una qüestió de gestió.
Exactament. Seria més de buscar una solució de gestió, més de limitar o de prohibir.
Doncs Iker Vegas, escolta, moltíssimes gràcies. Avui l'Iker Vegas acaba la seva vaca amb nosaltres. Escolta, moltíssimes gràcies per tota la feina que has fet.
A vosaltres.
Desitjo que hagis estat molt bé i que hagis après molt aquí a Cope Catalunya.
A mateix, i moltes gràcies.
Gràcies, bon estiu. Doncs traieu les vostres conclusions. Cadascú pot fer la conclusió que vulgui. Hem fet les dues visions, la part ecologista. Hem parlat precisament de amb el port, amb els creuers, perquè, insisteixo, jo tinc una visió més cap a la manca de gestió, més cap a una gestió deficitària, fins i tot incompetent, que no pas amb una qüestió de que sobren. Quants diners ingressa l'Ajuntament de Barcelona per l'impost de turisme? Quan? 300 milions? Bé. Escolteu-me, el que sí que puc dir és que aquest juliol, apunta-t'ho, és el juliol de la teva vida. Cançons que molts joves ja no acabaran d'entendre mai en tota la vida. Pretenders és el que està sonant i és el grup que obrirà precisament les nits de Barcelona a Pedralbes, les nits de Barcelona als jardins del Palau de Pedralbes. El dia 1 de juliol, Pretenders, Juanes, Patti Smith, Bruno Oro, Rumors of Fleetwood Mac, Luz Casal, Sopa de Cabra, Vanessa Martín, Joan Dausà, Taburete, Alcanca, Mika, Diana Krall, Simple Minds, McLary, Rufus Wainwright, Siempre Sí, Miquel Izal, Passengers i Luis Fonsi per tancar el dia 25 de juliol el que pot ser l'estiu de la teva vida. Ja saps, ja pots tenir les teves entrades, les pots aconseguir a la web nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com. Ja ho saps, gaudeix i pots tenir el juliol de la teva vida. De seguida ens aprovarem a dos quarts de dues del migdia amb una proposta interessant. Actualitzarem, farem informació de serveis perquè tindrem una tarda de dijous, una tarda, avui tarda. Hi ha alertes importants de cara al Pirineu per intensitat de pluges i divendres... Perdó, avui és divendres. Aquesta tarda de divendres, volia dir, oi com estic. Aquesta tarda de divendres sí que hi ha alertes al Pirineu per una intensitat de pluges, fins i tot hi ha una alerta activada pel Meteocat de nivell taronja, però la part forta de la d'aquesta pertorbació ens ve demà dissabte. Demà dissabte podem tenir una cosa seriosa. Hi ha unes quantes alertes activades. Us les explico de seguida, a dos quarts, amb els titulars d'esports. I després, continuarem parlant de turisme, perquè amb la Copa Amèrica, que dona molt per parlar, hi ha una proposta del comerç. I això que estava parlant de connectar comerç, de connectar tot això, Barcelona Oberta ha fet una proposta, d'ampliar els festius per obrir durant la Copa Amèrica. Això seria fins l'octubre. Clar, això ha creat moltes preguntes, moltes inquietuds, com per exemple de cara al petit comerç. El petit comerç ha dit, ostres, nosaltres no tenim aquesta capacitat. Nosaltres no podem fer això. Això ens perjudicarà. I ja està la discussió posada en marxa. Per una part, està la part d'aprofitar aquesta arribada de la Copa Amèrica, per altra part és la capacitat de poder-ho fer. En parlarem d'això, entre d'altres coses, com els drons que han posat en marxa els Mossos d'Esquadra per detectar infraccions i posar multes. És el que toca. I sabeu pel què els planetes són rodons? També en parlarem. Ens queda molt migdia aquí, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alcampo este aniversario sales ganando. Como filete primera B vacuno Villa del Monte por solo 10,95 euros el kilo. Oferta disponible hasta el 2 de junio en Península y Baleares. En tu tienda web y app alcampo.es. Alcampo, sales ganando.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. FlexiCar,
muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, 2:15 del migdia d'aquest divendres. Actualitzem situació i informacions de serveis i la meteo que ens espera de cara a aquesta tarda de divendres. Atenció, separem Catalunya de nord a sud. Doncs les comarques del nord-est tenen una alerta decretada pel Meteocat per intensitat de pluja. No serà constant ni tota l'estona, però poden ser local forta o molt forta. Estem parlant Ripollès, Osona i Lluçanès, que tenen aquestes alertes taronges per intensitat de pluja. Al voltant estem parlant del Solsonès, la Selva, la Garrotxa, el Moianès per aquí. També està l'alerta activada, és un grau menys, i és on esperem un dels gruix de les pluges. De cara cap al sud, possiblement alguns núvols, i ja cap a Terres de l'Ebre, doncs estem parlant de sol i cap a ponent, sol. La part cruixuda de tot això ve demà. Demà dissabte sí que esperem un dia mogut. Dissabte pel matí començarà amb sol cap a Terres de Ponent. Cap a Ponent, Terres de l'Ebre, per aquí parlem de sol i començarà ja a ploure amb alertes a comarques de Girona i no el de Barcelona, que poden ser d'una intensitat moderada. De migdia a la tarda hi haurà una revifada d'aquest embussament d'aire fred que ens passarà per sobre i l'alerta per intensitat de pluja, pluja que pot ser forta o molt forta, fins i tot localment acompanyada de calamarsa, es concentren aquestes comarques del nord de Barcelona i de Girona. Poden ser fortes o molt fortes. Hi ha una alerta, insisteixo, activada fins i tot a nivell taronja pel Meteocat. Les temperatures es mantindran, més o menys pel que tocaria per l'època, no baixaran gaire, es mantindran, i ja després de que baixi aquesta tongada d'aire fred, d'aquesta tongada de tempestes i de pluja, doncs sí que esperem el sol de cara al diumenge, poca pluja, sol i ja pujada de temperatures que s'anirà aferrant a aquesta pujada durant tota la setmana que ve. Però aquesta tarda i demà pluges en les comarques que us acabo de comentar. I ja sabeu, si una alerta d'aquestes característiques, molta prudència a l'hora d'agafar el cotxe, molta prudència a l'hora de conduir. Com tenim la situació a les carreteres a aquestes hores? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, a veure, de moment encara, si ho mirem globalment, força bé, sense massa complicacions, tret d'alguns punts afectats per obres, en el cas, per exemple, aquest matí de la zona de Mataró, l'autopista C32, autopista del Maresme, en sentit nord. Sobretot afecta més que res l'enllaç amb la C60 Argentona fins a aquesta C32. També hi ha volum de trànsit que augmenta al migdia, com és habitual, sobretot els divendres. Es nota la C17 a Parets, en sentit Barcelona, o a la P7 a Barberà, en sentit nord. On hi ha força aturades és a la pota nord, a la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, per un vehicle variat que hi ha hagut, ara ja retirat. I comença a comentar el trànsit a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs, a la de dalt, entre Pedralbes, pràcticament sobretot Sarrià fins a Horta, i la litoral en els dos sentits, de la zona franca fins a Montjuïc, però també de Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, molt bon dia i bon cap de setmana.
Igualment, et desitjo. Cuida't, Eduard.
Gràcies, igualment.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix aquest espai.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Bon migdia.
Molt bé, senyor Cruz, què tal? Bon migdia a tothom. Com està vostè?
Molt bé, per on vols començar, rei?
Doncs miri, per una de les grans cites del dia que tenim, parlo de bàsquet i del play-off del títol de la Lliga Endesa, perquè tenim un clàssic, fins al moment s'han jugat 7 entre totes les competicions aquesta temporada 2023-2024 i el Barça només n'ha guanyat 2. Avui és molt important, és un caixa o faixa que diria el clàssic, és el segon d'una semifinal al millor de 5 partits, el dimecres va guanyar el Real Madrid i va guanyar bé, o sigui que al Barça només li val la victòria.
Albert? Hola? Sembla que hem perdut la connexió amb l'Albert Díez, que no, estava parlant precisament d'un partit que... Jo penso que ha estat massa generós quan ha dit allò de... No, va guanyar bé. No, el Real Madrid va guanyar Molt bé, massa bé. Albert, sembla que tornem aquí. Massa bé va guanyar el Madrid.
M'he quedat parlant sol, senyor Cruz. L'escoltava vostè en la lontananza, que també diria el clàssic. Resumint i anant ràpid, perquè vostè té moltes coses i la gent ha de saber també les coses de forma àgil i ràpida. Avui, 8:45, aquest segon partit cal guanyar, perquè imagini's vostè una semifinal al millor de 5 amb un 2-0 a favor del Real Madrid i el diumenge al Palau seria guanyar 3 partits si només li ha guanyat 2-7 aquesta temporada al Barça. Ho té complicat. És un dels grans arguments de la jornada. En parlarem a Esports Cope. Recordo, en futbol, avui juga la selecció espanyola femenina a les 7. És partit de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent, de 2025. Dinamarca-Espanya, partit on hi ha 8 jugadores del campió d'Europa, que és el Futbol Club Barcelona. I deixi'm que posi en situació la gent, per si no ho sap, o algun extraterrestre ara mateix arriba al planeta Terra. Dues grans cites al cap de setmana.
Sí, sí, sí.
Més enllà del bàsquet, eh?
I tant, home, tenim la Champions. Tenim...
Real Madrid, Dortmund, Wembley. I atenció, el diumenge, última jornada de la Lliga de Segona. L'Espanyol ja és al play-off, però atenció, que ara mateix és quart, rep el Cartagena, pot acabar tercer.
Doncs ja arriba la quinzena, eh? Ja està aquí, eh? Ja està.
Paciència.
No, paciència. Bé, Albert, escolta,
moltíssim... Mirem-ho bé, paciència.
Que tinguis un bon dia, moltes gràcies.
A tu.
Cuida't molt.
Que vagi bé.
Per un culer com jo és molt dur afrontar el clàssic de bàsquet d'avui sent realista i coneixent el gran bloc que té el Real Madrid. Ostres, la sorpresa seria tot el contrari. Bé, ja sabeu que podeu escoltar i amplificarem, de fet, totes aquestes notícies Esports Cope, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Ballori.
¡Escándalo!
¡Un escándalo!
En Hipoyagán, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
L'impacte de la Copa Amèrica serà brutal. Brutal, o almenys hi ha molta expectació. Els informes diuen que vindran 3 milions de turistes i el comerç barceloní ho vol aprofitar. Barcelona Oberta ha fet una proposta per ampliar els festius que els comerços poden obrir per aprofitar tot això. Almenys fins l'octubre, com a data límit l'octubre, que serà quan la Copa Amèrica ja marxarà, no? Clar, això ha despertat, ha aixecat les orelles al petit comerç que ha dit que no, que això no el perjudica ara, bàsicament, perquè no tenen recursos per fer front a tot això. Recursos personal, de material i tot això. En parlarem de seguida i en parlarem d'aquest impacte i aquesta proposta d'obrir festius, ampliar els festius durant la Copa Amèrica, i en parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Un hombre para la eternidad, ganadora de 6 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
There's a place in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in the night, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting on.
Aprofitant l'impacte turístic de la Copa Amèrica, Barcelona Oberta ha proposat l'ampliació dels festius comercials pels comerciants de les zones turístiques de Barcelona. Quins seran aquests avantatges? Per què hi ha una polèmica i per què el petit comerç diu que no? És una evidència de part de falta de recursos, però la legislació és diferent, també és veritat això, eh? De gran comerç i petit comerç, conforme a l'hora d'obertura. El petit comerç pot obrir pràcticament quan vulgui. Això és una altra qüestió. Bé, preocupacions que han expressat precisament aquests petits comerços respecte a aquesta ampliació i sobretot valorar la importància del consens global i social davant d'això, no? Parlem amb la Núria Paricio, que és directora institucional de Barcelona Oberta, que és la institució que ha fet aquesta proposta. Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
No, no, és un problema, perquè a més estem parlant, jo parlava de manera freda possiblement, d'una oportunitat de negoci, no?
Absolutament, absolutament. No només és una oportunitat de negoci, que sí, evidentment, sinó també una imatge de la ciutat de Barcelona. Perquè, bueno, quan tinguem aquí a tota aquesta gent, ja no parlo dels turistes, parlo també dels visitants, perquè vindrà la gent de Manresa, de Granollers, dels nostres voltants, i és aquesta visió d'una Barcelona tancada en un moment en el que realment hi ha un acte, hi ha una acció, hi ha una Copa Amèrica que es veurà a tot el món.
Estem parlant que no seria una situació per sempre, no? Seria fins que acabi, fins l'octubre seria, aquesta empenta que dona la Copa Amèrica, no?
Bueno, a veure, nosaltres sempre hem defensat que Barcelona té que tenir una temporalitat de botigues obertes que va des de Setmana Santa fins al final d'octubre, habitualment, no només aquest any perquè hi ha la Copa Amèrica. El que passa que quan vam fer l'acord social que vam fer amb sindicats i la Barcelona Comerç, etc. Bueno, pues tothom va tenir que va tenir que rebaixar una mica les seves expectatives, en aquest cas nosaltres, per arribar a un acord. I per tant, per això vam pactar del 15 de maig fins al 15 de setembre, que ja era molt més del que veníem de 5 diumenges l'any, si recordeu. Però la nostra proposta sempre ha estat, sempre, des de Setmana Santa fins a final d'octubre, perquè entenem que és la temporalitat més important de visitants de la nostra ciutat. I volem ser una ciutat europea volem semblar a les nostres col·legues ciutats europees que obren pràcticament durant tot l'any. Nosaltres no demanem tot l'any, mai ho hem fet.
Clar, a partir d'aquí tot això s'ha obert un debat ampli, no?, de gent que està a favor i que està en contra de tot això. Clar, el debat sempre està, suposo.
El debat ha estat i estarà sempre, perquè hi ha models de comerços molt diferenciats. Tu quan sents parlar de la gent que està en contra, sempre parla del petit comerç, del que no pot obrir, de no sé què. Llavors jo crec que hi ha una cosa que potser no saben, i és que un comerç de menys de 300 metres i que no formi part d'una cadena pot obrir, en part de la llei espanyola, tots els dies de l'any que vulgui. I per tant, bueno, és un debat que sempre existirà, perquè consideren aquest petit comerç que és un esforç pels propietaris que així tenen que estar a la botiga, etc. És molt difícil de contrarrestar aquest debat, perquè és evident que si és un comerç molt petit que ho porta la família, doncs, bueno, és un esforç, però al final la recompensa depèn també de la zona que estigui. Nosaltres sempre parlem de la zona d'atracció turística, que es diu atracció turística, que no s'hauria de dir això.
Bé, on hi ha més clients potencials, més hores al dia, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte. Però al final tot això també té una tornada, no?, que és una millora econòmica, no? Si tu estàs en un espai en el que realment hi ha molts visitants, doncs, bueno, les vendes també pugen, etc. I després també hi ha un altre debat, que és el tema de les hores que fan els treballadors. I això a mi em sembla un debat bastant estèril, perquè hi ha convenis. O sigui, he sentit unes declaracions d'una persona que deia: si treballes de 9 a 9, escolta, de 9 a 9 no pot treballar ningú.
Correcte.
Vale? O sigui, aquí existeixen els convenis, existeixen els sindicats, i per tant nosaltres per això també a la taula de seguiment dels horaris comercials que tenim hi ha un seguiment molt proper de qui està incomplint els convenis. Per tant, això és un tema de legalitat, no és un tema d'opinió. Mm-hmm. Si hi ha algú que treballi de 9 a 9, la seva empresa està incomplint un conveni, per tant, és denunciable.
Sí, no, clar, veurem, perquè el que sí que és cert és que la Copa Amèrica dona una oportunitat per moltes coses, inclòs, evidentment, al comerç, principalment també a Barcelona. Doncs, Núria Aparicio, directora institucional de Barcelona Obert, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Un petó molt gran.
Igualment, un petó enorme. Doncs aquí ho tenim. És el que de la qüestió de seguida. Traiem les nostres conclusions, en tot cas. És una batalla comercial que ja conforma tot. Tot està enganxat. Ja veieu que avui tenim moltes xerrades que estem fent. Estan totes relacionades directament amb economia, turisme, en tot el que se'ns tira a sobre durant aquests propers mesos, no? Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Molt bon dia, benvinguda. Tot bé?
I tant.
Mar Puerto, ja sabeu que demà, després ens parlaràs precisament de tot el que ens espera el cap de setmana, però ara parlarem dels nous drons dels Mossos d'Esquadra.
Així és, uns nous drons que aquest mes doncs, han iniciat una prova pilot per detectar infraccions de trànsit.
Poca broma amb això. De seguida en parlem d'això i rebrem també en aquest estudi l'Ignacio Lago, director de Murprotec, per parlar d'humitats. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu? ¿Piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis, 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira, en temas de salud, en primavera hablamos mucho de alergias, por ejemplo, ¿no? Aunque este año ya se ha adelantado incluso las alergias al principio de las primaveras. Pero, ¿sabíais que las humedades también las pueden agravar? Las alergias y muchos otros problemas de salud, pero concretamente las alergias, ahora que estaba haciendo referencia a esto. Pues para hablar sobre este tema tenemos hoy a Ignacio Lago, que es director de Murprotec en Cataluña, que es además, ya lo sabéis, es una compañía experta en tratar las humedades estructurales y la calidad del aire en espacios interiores. Por lo tanto, ayuda a mejorar la salud en ese tipo de cuestiones. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Buenos días.
¿Cómo es esto de que las humedades pueden también agravar las alergias tan típicas en esta época? Explícanos un poco.
Bueno, pues mira, te lo voy a explicar. Las humedades, sobre todo presentes en las paredes, son el hábito perfecto para que proliferen los ácaros, los hongos y las bacterias, que son los alérgenos en realidad por excelencia. Además, existen gran cantidad de personas que conviven diariamente con humedades y desarrollan alergias a los hongos.
Sí, sí.
Siendo el ejemplo muy claro, la aspergilosis, que es una reacción alérgica causada por el hongo Aspergillus. Uh-huh. Por eso, cuando nos encontramos dentro de casa, pero no paramos de estornudar, nos pican, nos lloran los ojos, o estamos congestionados y no estamos seguros de no ser un virus, hay que mirar alrededor, hay que mirar a nuestras paredes, que puede que de ahí venga el problema y no lo asocien, no lo
claro,
estamos
asociando. Claro, estos ácaros o este hongo, por ejemplo, y no lo estamos asociando. Por lo que vemos, convivir con humedades es peligroso para la salud. Hablamos de las alergias, pero no solamente son las alergias, es que hay otros aspectos de la salud que pueden agravarse.
Sí, sí, por supuesto. Efectivamente, contar con problemas de humedad tiene muchas más consecuencias de las que la gente se cree. Hay gente que piensa que solo es un problema estético o de malos olores, que es lo normal. Pero las humedades pueden afectar a la estructura del edificio, tanto como a la salud de las personas que habitan en él.
Bueno, vale, pues entonces, ¿cómo hay que actuar ante un problema de humedad, Ignacio?
Bueno, ya sabes que aquí siempre decimos
lo mismo. Estáis vosotros, estáis Murprotec para todo esto, claro.
Pero nosotros es la realidad. Lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales cualificados. Eso es imprescindible. En Murprotec, nuestros técnicos se desplazan hasta el hogar y realizan un diagnóstico completo y gratuito. Lo primero que van a hacer es realizar un estudio visual de todas las partes afectadas y después hacen unas mediciones de control para conocer de forma precisa el tipo de humedad que padecen los muros. A partir de aquí, tras estos análisis, proponemos una solución definitiva y adecuada, que es lo más importante, y sobre todo específica.
Para cada problema.
Sí, porque piensa que prácticamente no hay ningún problema igual. Los muros tienen diferentes características, entonces tiene el problema es un problema personalizado, que es lo que hace Murprotec. Realizar un diagnóstico adecuado en función de el tipo de problemas que tiene el muro.
Es como un médico con la salud, cuando vas, que no es lo mismo tratar una gripe que tratar una pierna rota, por poner un ejemplo.
Evidentemente,
no es lo mismo.
Hay que realizar una serie de pruebas para determinar qué tipo de patología es y evidentemente atacarlo para solucionarlo de forma definitiva.
Pues el teléfono 900-102-103 es el teléfono gratuito de Murprotec, 900-102-103 o humedadesmurprotec.es, humedadesmurprotec.es. Esa es la web y el teléfono, 900-102-103. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No quiero ir así, no es contigo, contigo.
Pues ja no nos escapamos. Si esteu pensant en fer troleos a les carreteres, doncs us heu d'oblidar. Us heu d'oblidar perquè ja els Mossos cada cop estan més preparats doncs, per sessionar. De fet, ja vam provar a Lleida drons per multar infraccions de trànsit. I bé, 1.000 denúncies l'any per utilitzar, per exemple, el mòbil al volant. Vull dir, de fet, l'àrea de tràfic de trànsit ha posat ja 1.000 de denúncies aquest any per utilitzar el mòbil al volant. Això amb tota la consciència que tenim que no s'ha d'utilitzar el mòbil al volant. Marc Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia, molt bé.
Vols canviar-te el cotxe?
No, de moment no. No tinc cotxe.
Ah, no? Ah, va, clar.
Així que
pues bé,
no estan els meus plans de moment. A curt termini, però si no...
Canviar-te el cotxe?
Vale.
Bueno, comprar un cotxe, no canviar-ho, si m'acabes de dir que no. Comprar un cotxe?
Comprar un cotxe, vale, sí.
Tens permís de conduir?
No, clar, vale. Primer he de fer una cosa i després l'altra. T'està sortint...
M'està sortint fatal, la mansió m'està sortint fatal. No estoy dando una. Bé, tot això volia parlar de... Si parlo de la Cabrera amb tu i no...
Si que t'agrada... Aquí sí.
Aquí sí. Pues mira, s'ha parlat de Recormotor amb cada quilo, perquè si vols canviar-te el cotxe, comprar un de segona mà, però de bona qualitat i sense portar-te cap sorpresa, recordmotor.com. Això sí, li pots explicar qui tingui cotxe.
Vale.
Això sí, eh? Recordmotor.com, amb cada quilo, podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com. I com tenim el tema dels drons, estimada Puerto?
Doncs es tracta d'una prova pilot que s'ha fet aquest mes per detectar infraccions de trànsit utilitzant drons de la mà de la Guàrdia dels Mossos d'Esquadra, de l'àrea policial de Ponent, i la policia vol valorar aquesta implantació d'aquesta tecnologia per tal de millorar la seguretat viària. Ho ha explicat el cap de trànsit de l'àrea de Ponent, l'inspector Damià Larriba, que diu que encara hi ha molts sinistres.
Tenim més o menys la mateixa xifra que fa 25 anys, però curiosament ara tenim, o el recompte nostre ens diu que gairebé d'aquests 2.700, 2.600, 2.800 accidents barra sinistres que tenim a l'any a la regió policial de Ponent, 1.000 són d'animals, quan abans la irrupció sobtada d'un animal a la carretera era un fet aïllat. Ara són 1.000 a l'any. Per tant, això ens ha canviat. Però la gent continua amb excés de velocitat, continua amb distraccions, continua sense utilitzar sistemes de seguretat passiva i doncs tenim xoc, continuem tenint 25 anys després xocs frontals i sortides de via.
És curiós perquè quan estem parlant de tot això, estem parlant de que quan parla de sistemes de seguretat passiva, estem parlant del cinturó de seguretat. És, a mi em sembla força escandalós que encara aquestes alçades, aquestes alçades, encara no et posis el cinturó de seguretat quan entres a un cotxe. Sí. Em sembla increïble. Però, a més, estava comentant que aquesta tecnologia significa un abans i un després. Per què?
Exacte. Diu que significa un abans i un després i defensa que cal aprofitar-la per millorar la seguretat viària, per minimitzar els sinistres viaris i aconseguir una reeducació envers la ciutadania. Uns nous aparells, al cap i a la fi, una nova tecnologia que s'ha anat sumant també a altres avenços que hi ha hagut els darrers últims anys.
Els meus companys van començar sense tenir una equipació amb proteccions de seguretat. Els radars són completament diferents. Ara utilitzem radars amb tecnologia digital, inalàmbrica, que fins i tot són indetectables per els famosos detectors de radar. Estem començant a utilitzar el sistema de vigilància aèria. Ja fa molts anys que a través del Servei Català del Trànsit i el cos de Mossos d'Esquadra utilitzem els helicòpters per fer vigilància, però ara ja estem utilitzant o estem començant a provar l'ús de drons, per exemple.
Està molt bé, això. Està bé, però la principal seguretat a les carreteres és la prudència d'un mateix.
Exacte.
Vull dir, la responsabilitat d'un mateix.
I al final això és una prova pilot, no? I tot i les infraccions detectades s'han multat, encara que es tracti d'una prova pilot, i tenen també vigència. Els conductors infractors que el dron va detectar van ser sancionats per agents que s'esperaven a uns 5 quilòmetres del lloc on l'aparell sobrevolava.
Tu imagina't, t'estan fotografiant amb un dron i 5 quilòmetres després, ei, pari, i per què m'estan parant? Per què m'han enxampat més a darrere?
Exacte.
De totes maneres, algun dia m'agradaria fer una xerrada tranquil·la sobre això i sobre cert tipus de la gran pregunta que molts conductors es poden fer. La seguretat, evidentment, i el mètode dissuasori és essencial per la seguretat a les carreteres, però hi ha una sospita o un mite de que molts d'aquests radars, per exemple, o radars de tram, estan posats d'una manera que hi ha un afany recaptatori aquí darrere. Què hi ha de cert i què hi ha de no? Evidentment, cada cop que parlem amb les institucions i he fet aquestes preguntes perquè l'he fet alguna vegada, han dit que no, i és cert, hi ha una... La seguretat sempre és el primer. Però mira, és que no pots evitar pensar-ho. Hi ha coses que no pots evitar pensar-ho, eh? Marc Puerto, demà m'aixecaré amb tu. Posaré la ràdio a les 6 del matí i allà estaran els matins de Cope Catalunya i Andorra dissabte i diumenge des de les 6 fins a 8:45 amb un munt de coses interessants. Que ens portes demà al matí?
Com
em soni el despertador, que tindré a la ràdio, Marc?
Doncs mira, tindràs gastronomia, per exemple, per parlar del tast a la Rambla.
Home, aquest cap de setmana,
que és a la plaça Catalunya, Catalunya, en lloc de la Rambla.
Sí, senyor.
Parlarem també de que ha pujat la qualitat de la llet a Espanya aquest últim any.
Ah, sí?
Sí, ha pujat la qualitat de la llet. Clar, la mala notícia és que també el preu. Però després també parlarem de música amb Maria Toledo i la Mala Rodríguez, perquè han tret nou disc.
Ah, molt bé,
així que tindrem
cap de setmana
una varietat
molt musical, sí, 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 en aquest cas, eh? Doncs ja sabeu, dissabte i diumenge des de les 6 del matí fins a 8:45 per aixecar-se amb força en Cope Catalunya i els matins del cap de setmana amb Marc Puerto. Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Mira, passarà això, et convidaré a la Cabrera.
Perfecte.
O pagues tu també.
No, ja ho has dit, em convides.
La Cabrera Barcelona, t'agrada la car? Doncs la Cabrera Barcelona, el famós i exitós assador argentí de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira, creador i ànima d'uns dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera. Al carrer Diputació 239 de Barcelona, això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. És una experiència única i sense cap mena de dubte, única pels amants de la carn. Pots reservar per Google Maps. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Recordar que podeu tornar a escoltar, recuperar les xerrades que han fet aquí al programa a la web de la casa, a més d'estar informats al minut amb totes les notícies, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.